Notícies en xarxa.
Bona tarda. Bona tarda. Les quatre. Maria Gisbert, la directora general de promoció de salut Cabezas, preveu arribar al 40% de la població vacunada contra la Covid al juny. Cabezas s'ha mostrat esperançada perquè aquest 40% incluiria la gent de més risc, sigui per edat o per patologies. Cabezas ha explicat que ara s'estan vacunant diversos col·lectius, entre ells majors de 80 anys, que s'estan vacunant pel març, el març o fins i tot abans. En aquest cas, ha explicat que és l'atenció primària qui es posa en contacte amb les persones per concertar una cita. Un cop es completi tots aquests grups, ara els majors de 70 anys, els majors de 60 i després de 60 amb condicions de risc. I en territori, dos joves de Ripoll impulsen un podcast per fer arribar les reflexions i preocupacions dels joves del municipi. L'educador de carrer del municipi ha estat el seu mentor en el projecte que va sumant adeptes dia a dia. Ho explica Abril Xinxilla, de Ràdio Ripoll.
Dos joves de Ripoll, juntament amb l'educador de carrer del municipi, han impulsat el podcast Pa què hablar. Es tracta d'apropar aquelles reflexions i interessos que solien compartir al carrer als joves del territori i també disposen d'altres xarxes com Instagram, Facebook i Twitter. De fet, els joves reivindiquen que aquest espai era necessari a Ripoll. En parlant en Mario Mora i en Kleiber Jiménez de Pa què hablar podcast.
És que no hi ha espai per joves a Ripoll i menys... del terme aquest, diguem, més telenotícies / podcast, en el qual doncs els joves parlin dels seus punts de vista sobre la situació que està passant en aquest món. Doncs creiem que sí, que feia falta doncs un punt de vista jove, no només per als joves sinó també pels adults, i doncs aquesta és l'oportunitat perfecta.
Els podcasts es poden veure al canal de YouTube Pa què hablar, on els solen penjar els diumenges a la tarda.
I d'altra banda, aquest cap de setmana comença una campanya de donació de sang a Sant Vicenç de Montalt. En aquesta ocasió, per tal de garantir la seguretat en plena pandèmia, els interessats en donar sang hauran de sol·licitar una cita prèvia. Ens ho explica Irene Gil, de Ràdio Sambi.
Serà aquest diumenge al centre cívic entre les 10 del matí i les 2 del migdia. Els donants disposaran de gel esterilitzant quan arribin a l'espai i hauran de guardar la distància de seguretat amb les altres persones presents al recinte. Avarís Marc, president de l'Associació de Donants de Sang del Maresme, anima els ciutadans a formar part d'aquesta jornada.
Cal que tots plegats ens mentalitzem de que la sang només pot sortir del braç que li posen les persones. Bé, res més, agrair a tothom que hi pugui venir, us hi esperem i que, en fi, i molta salut per tots. Gràcies.
Les persones que hagin estat afectades per la Covid-19 o siguin contacte d'algú que l'hagi patit hauran d'esperar un mes abans de poder donar sang com a mesura de prevenció. 45 donants ja han reservat el seu torn i només queden 3 places disponibles pel diumenge.
I d'altra banda, el conseller d'Interior, Miquel Samper, creu que el punt àlgil d'Arulls per l'empresonament de Pablo Hasél ha estat aquest cap de setmana i espera que vagin a la baixa. Samper ha visitat Passeig de Gràcia, on hi ha molts comerços saquejats, i ha demanat manifestar-se pacíficament. Per la seva banda, el conseller d'Empresa, Ramon Tremosa, creu que aquests saquejos empobreixen la ciutat, i el president dels comerciants del Passeig de Gràcia, Lluís Sanz, ha lamentat la resposta, diu, tèbia i tardana del vicepresident del govern, Pere Aragonès. Sanz creu que Barcelona s'ha convertit en la capital europea dels aldarulls juntament amb París. I fins aquí les notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Per cert, els que sentíem ara el butlletí de la xarxa, només un comentari referent a les declaracions del president dels comerciants, que diu que Barcelona s'ha convertit en la capital europea de les destrosses juntament amb París. I ens agradaria que Barcelona, amb les seves destrosses, fos tan determinant per la història social d'aquest país com ho va ser París l'any 68. Ja ens agradaria poder-ho ser. El que passa que aquesta, evidentment, és una visió de les classes benestant i acomodades que ja els hi va bé el règim que vivim. Bona tarda a tots i benvinguts. Per cert, parlant de règim, ni una referència avui al 23F i al blanqueig de la desaparició del franquisme al llit i pactat que s'ha viscut en aquest país. Però sí referència als casos d'assetjament sexual que aquests dies estan omplint i estan esquitxant les portades dels diaris bueno, i les xarxes socials. Primer de tot, és inadmissible que es trigui un any en obrir expedient a una persona que va estar connivint, encobrint o compartint amb un assetjador sexual. És inadmissible. I en aquest sentit, més inadmissible encara, si qui ho fa és un govern que després ha d'implementar polítiques d'igualtat i de gènere i de tal i pasqual. Inadmissible. Avui el Fred Bosch se li ha obert a l'expedient per sancionar-lo després de que encobrís aquest cas d'assetjament sexual al Departament d'Exterior i de Relacions Institucionals. Un cop dit això, contra l'assetjament sexual ni un pas enrere, contra l'assetjament sexual ni un silenci. I en aquest sentit hem de donar suport absolut a totes les víctimes, suport absolut a totes les víctimes. I evidentment els assetjadors, presumptes assetjadors, perquè és cert que tenen dret a que es pugui dubtar d'aquestes denúncies, tenen el dret a la innocència, però mentretant, i sobretot en casos on hi ha tanta coincidència de fets, apartats de les seves funcions. I després, tots aquells que hores després o dies després han sortit dient que ja ho coneixien i que això ja fa temps que passava i que no han estat víctimes, potser que revisin la seva consciència. Perquè si no han estat víctimes i ho sabien, estar en mans dels que no són víctimes i podem ajudar, també donar un cop de mà a aquelles persones que estan passant el tràngol físic i psicològic de ser víctimes d'abusos, en aquest cas sexuals, però podien ser d'altre caire, en d'altres franges d'edat i en d'altres indrets i en d'altres moments. Per tant, o ens involucrem i ens mullem el cul, o si ho deixem en mans de les víctimes, que quan superin la seva situació ho denunciïn, els assetjadors, els abusadors, seguiran campant lliurement pels carrers del nostre país. Aquí ho deixo. Bona tarda a tots i benvinguts. Arrenquem l'edició d'avui del programa El Far. Per cert, avui parlarem de lloguers. Aquesta tarda el PSOE a Europa doncs votarà en contra de mantenir la protecció d'en Carles Puigdemont, l'Antoni Comín i la Clara Ponsatí, el president i els exconsellers, i per tant donarà via verda perquè finalment l'Eurocambra decideixi si els hi treu la immunitat o no. Els estan votant ara. Bé, en tot cas, en parlarem al llarg de la tarda avui. Salutacions a l'equip que fa possible aquest programa, d'en David Valverde i en Juanjo López, l'Eduard Carmona, la Laia Oltra, l'Ivan Fernández, el Josep Lluís Vidal, la Cristina Cantal, la Isabel González Álvarez i qui us parla, en Josep Maria Cano. Fins les 6 en punt de la tarda. Benvinguts.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I arribats a aquesta hora de la tarda, saludem els companys del Servei Meteorològic de Catalunya per saber quina és la previsió del temps. Abel Flores, bona tarda.
Què tal? Avui la previsió al litoral català és molt més tranquil·la que no passa que anunciàvem ahir. Tenim alguns intervals de núvols, però en definitiva amb força clarianes ara durant les hores centrals de la jornada. Tot i això, de cara al final del dia tornaran a augmentar els núvols baixos, especialment cap a la zona del litoral sud, cap al delta de l'Ebre. Fins i tot aquests núvols més compactes poden deixar alguna roina, però serà ben poca cosa. Amb un vent component est, encara amb aquest llevant, fluix avui amb alguns cops moderats en general, i que bufa d'entre Xaloc i Llevant, cap a la Costa Brava, més de component est, més de Llevant, cap a la Costa Central, i d'entre Llevant i Gregal, cap al sud del territori. I encara mar de fons, que aixeca un onatge una miqueta alterat. Entre la Costa Central i la Costa Brava, doncs aquí podem veure àrees de forta maró, per tant, fàcilment podrien superar el metre, metre i mig d'alçada, les onades en aquest sector encara al llarg del dia d'avui, mentre que cap al sud ja hi trobem àrees de maró. I una temperatura que, sens dubte, avui és molt més agradable que no pas la que teníem ahir. De cara a demà encara veurem durant les primeres hores del matí, sobretot, alguns intervals de núvols baixos, un vent fluix, variable en general, de component sud que s'anirà imposant al llarg de la jornada, fluix, amb alguns cops moderats, i encara amb una miqueta de mar de fons i en conjunt amb maror a tota la costa. Demà la temperatura serà, si fa no fa, molt semblant a la que estem tenint avui. És tot, de moment ho deixem aquí, des de l'Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltíssimes gràcies, Abel. Fins demà.
Connectem amb l'actualitat.
I l'actualitat ens porta un dia més a obrir parlant de la Covid, i en aquest cas de col·lectius que reclamen que no es relaxin les mesures. És el cas dels responsables de les UCIs, que alerten de la perillositat de relaxar-les. Isabel.
Doncs sí, de fet, consideren que aquest relaxament seria aterridor, i és que la situació a les UCIs segueix sent molt complicada, amb molts malalts, assegurant que no han deixat de rebre persones que han d'ingressar i que, per tant, doncs, ells no han notat millora en aquests indicadors de la Covid. Diuen que el ritme de baixada és massa lent i que estan extenuats després d'un any sense aturador. Els responsables alerten també que falten especialistes, tant en medicina intensiva, tant en metges com infermers en la medicina intensiva. Referent a la vacunació, també la sotsdirectora general de Promoció de la Salut no descarta que la vacunació s'hagi de fer cada any, com passa amb la grip, per tal d'actualitzar-la a les diferents variants. Es preveu arribar al 40% de la població vacunada contra la Covid el mes de juny. Això sí, variarà, doncs, que arribin les dosis necessàries. Consideren prematur també parlar d'un passaport Covid, una de les propostes que ja fa mesos que es plantegen i que estan sobre la taula, doncs diu que és massa aviat perquè tot just s'ha començat a vacunar alguns dels sectors i que, com que la distribució de la vacunació de moment és molt injusta, doncs que seria també molt injust començar a treballar amb aquest tipus de document. I han parlat d'una revisió que farien de les franges d'edat pel que fa a la vacunació AstraZeneca. Saps que fins ara, doncs, és a persones de 55, ara la pujarien a 65 anys, en comptes dels 55 actuals.
Veurem com queda això, perquè ho està demanant tothom, menys el govern, en aquest cas el govern espanyol, perquè en d'altres llocs d'Europa sí que s'està posant a gent de 65 anys, però és el govern espanyol el que ha decidit que no, i ja cada cop és més forta la pressió perquè avariïn.
Ara es parla d'una possible revisió, una revisió però que en cap cas arribaria de manera immediata, trigaria encara setmanes, si no mesos.
Veurem com va la vacunació i com van les farmacèutiques servint també les vacunacions als països, perquè d'això dependrà que arribem o no a aquests estàndards. Gràcies. I la Comissió Europea es compromet a revisar les directives sobre accidents greus arran del cas Iqoxe. Laia.
Sí, el cas de l'explosió mortal de l'empresa Iqoxe estarà present a la Comissió Europea quan hagi de revisar les directives sobre seguretat industrials i control d'emissions al medi ambient. L'òrgan internacional ha anunciat que valorarà les causes de l'accident i revisarà aquestes directives vigents. L'eurodiputat d'Esquerra Republicana Jordi Soler i la diputada del Parlament Raquel Sanz Guerra van explicar el passat 18 de desembre a Tarragona les dues iniciatives que portaven davant la Comissió Europea com a conseqüència del greu accident d'Iqoxe i de la preocupació social entre la població. El partit demanava una ampliació dels controls ambientals i l'actualització de la directiva sobre riscos en indústries químiques. Unes iniciatives les quals ara la Comissió Europea ha donat resposta que seran revisades. Recordem que les investigacions oficials sobre què va fallar i quina va ser la causa de l'accident segueixen el seu curs i encara no s'han traduït en resultats concloents.
I avui s'ha condemnat l'exdirector d'Agrofuit a 2 anys i 3 mesos de presó per falsedat documental. Eduard.
Doncs sí, efectivament, l'exdirector d'Agrofruit, empresa líder en exportació de cítrics, Xavier Guarner, ha estat condemnat a 2 anys i 3 mesos de presó, una multa de 3.000 euros i a pagar una indemnització de 800.902,16 euros com a responsable d'un delicte societari de falsedat documental. L'Audiència Provincial de Tarragona ha decidit desestimar el recurs d'apel·lació que havia interposat contra la sentència del jutjat del penal número 1 de Tortosa. La sentència recorreguda afirmava que Guarner va decidir ocultar la situació financera de l'entitat i muntar un sistema de facturació fictícia a clients per aconseguir bestretes de finançament, sistema que es va aplicar fins al 2009. L'exdirector havia maquillat amb facturacions fictícies, subvencions inexistents i compravendes entre les dues societats de l'empresa un deute de fins, atenció, 50 milions d'euros. L'empresa va superar un concurs de creditors, però al final del 2018 va acabar finalment tancant.
I a 4:45 de la tarda continua tallada l'autopista AP7 a Creixell per l'incendi d'un tràiler que ha patit un accident aquest matí als vols de les 12, Ivan.
Sí, el tràiler ha volcat concretament a 12:15 del migdia a l'autopista AP7 i s'ha quedat ocupant els 3 carrils de la via en sentit nord i un carril també en sentit sud. Es tracta d'un tràiler refrigerador que transportava verdures i que, en volcar el gasoil del vehicle, ha provocat un vessament i, posteriorment, un incendi que, a hores d'ara, ja està controlat. El sistema d'emergències mèdiques ha activat 3 ambulàncies i els bombers, 8 dotacions que han estat treballant en aquest incendi que comentàvem i que ha provocat una gran columna de fum. El conductor ha resultat l'única persona ferida d'aquest accident i ha estat traslladat a l'Hospital Santa Tecla de Tarragona. Ara mateix, i segons ha informat el Servei Català de Trànsit, a l'autopista, a l'alçada de Torredembarra i en direcció a Barcelona, hi ha 2 quilòmetres de retencions perquè els vehicles segueixen desviant-se per la Nacional 340, que també, per cert, acumula fins a 7 quilòmetres de cues entre Roda de Berà i Altafulla.
I mentretant, col·lectius i entitats de Castelló d'Empúries demanen aturar el projecte de la platja de la Robina. Cristina.
Sí, han elaborat un manifest conjunt per mostrar el rebuig contra el projecte de restauració del paratge de la Robina d'Empúria Brava, que l'Estat té previst tirar endavant tancant l'accés. Entitats i col·lectius estan d'acord en el benefici de la restauració de l'entorn amb la retirada d'abocaments de runes en una zona que forma part del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, però no aproven la limitació de l'activitat social i econòmica que el projecte portarà a la zona. Concretament, el projecte contempla tancar el camí actual i crear un camí de servei només accessible per als vehicles autoritzats. També preveu aparcaments alternatius fora del domini marítimo-terrestre amb una capacitat per a 200 vehicles. Consideren que els únics beneficiaris seran els càmpings i que el planteig inicial es centra en privatitzar la platja, fet que impedirà activitats que fins ara s'hi duien a terme. La ciutadania demana, doncs, que s'aturi el projecte i es faci un procés participatiu per tal de definir una nova proposta d'ordenació dels accessos amb la implicació de tots els agents econòmics i socials del municipi.
I tanquem amb una d'aquestes que és de sucar i pa. Jutgen un acusat de violar, insultar i mossegar la parella a la cara. Tot això ha passat a Lloret de Mar. Emili.
Doncs sí, l'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimarts un acusat de violar, insultar i mossegar, com dius, la parella a la cara, al domicili que compartien a Lloret de Mar el 12 d'agost de l'any 2018. La Fiscalia i l'acusació particular sol·liciten 11 anys de presó i 30 dies de localització permanent. Al judici, la víctima ha explicat avui que l'home la tenia sotmesa a un clima d'amenaces constants i que, el dia dels fets, la va despertar a les 6 del matí i la va agredir sexualment. El judici, que s'ha fet a la secció 4 de l'Audiència de Girona aquest dimarts, l'acusat i la víctima han explicat que van mantenir una relació de parella durant uns 4 anys, temps durant el qual van conviure plegats. L'acusat, que nega els fets, s'enfronta a 11 anys de presó per un delicte d'agressió sexual amb agreujant de parentiu, un delicte de lesions en l'àmbit de la violència domèstica i també un delicte d'injúries en l'àmbit de la violència domèstica. En concepte de responsabilitat civil, volen que l'acusat indemnitzi la víctima en 5.000 euros pels danys morals i amb 335 les lesions. El judici ja ha quedat vist per sentència.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. El destacat de la jornada.
Doncs fa un any, en concret, el dia 26 de febrer del 2020, 26 de febrer del 2020, el ministre José Luis Ábalos, ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, deia això.
Mi responsabilidad es mirar a la gente, a los jóvenes especialmente de cara, y decirles que tengan esperanza porque este gobierno no les va a dar la espalda. Por ello les anuncio que antes del verano traeré a esta Cámara una iniciativa para permitir el control de precios del alquiler en aquellas zonas que hayan experimentado subidas desorbitadas.
Pues no fue antes del verano, ni fue después del verano, ni fue antes de final de año, ni ha sido tan solo empezado el año 2021, porque ahí deia això.
Que la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado.
I com que és un bien de mercado, ¿para qué vamos a regularla? I amb aquesta, i amb aquests arguments, el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana donava per tancat a la regulació del preu de l'habitatge, amb el qual, del preu de l'habitatge de lloguer, amb el qual s'havien compromès en els seus pactes amb Unidas Podemos i amb entitats com, per exemple, el Sindicat de Llogaters. Òscar Blanco és portaveu del Sindicat de Llogaters i Llogateres. Òscar, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I com valoreu el, bueno, aquest segon fragment?
Bueno, jo crec que tothom traurà les mateixes conclusions que nosaltres. No falta la seva paraula, és mentir, és enganyar la gent en un moment a més on hi ha tanta indignació i tanta crispació per la manca de democràcia, pues tira més gent ja al foc. A més, el Partit Socialista s'havia compromès fins a tres ocasions a regular els preus, primer amb l'Ajuntament de Barcelona el 2017, després a l'acord amb Unidas Podem, com tu deies, i després en tota una sèrie d'organitzacions polítiques i de partits que van donar suport als darrers pressupostos i que hi havia uns terminis, i de fet avui era el dia en què hauria d'haver arribat al Congrés aquesta nova llei de vivienda, incloent també aquesta mesura de, que permetés controlar els preus i que blindés la regulació catalana, que recordem que ja està vigent des del setembre.
De fet, el que diu el ministre és que prefereix incentivar a penalitzar. Que vaja, que el que volen és que surtin les vivendes al mercat i que per això, bé, ja s'han de crear estímuls i no càstigs.
Sí, bueno, van al seu model habitual, que és regalar directa o indirectament diners públics als especuladors. Perquè al final, quan parlen d'incentius, de què estan parlant? De rebaixar impostos, de permetre que encara paguin menys impostos, grans tenidors, sectors de l'economia que no són productius i que no generen pràcticament ocupació i que a més ens estan xuclant la sang tant a nosaltres per tenir un sostre com a petits negocis i de més. Nosaltres el que creiem és que cal posar límits, que funciona, que fa molts països del món, que no és res que sigui una bogeria i a més també que caldria, el que cal també és sancionar els habitatges buits. Per exemple, a Catalunya tenim també regulacions bastant avançades en aquest tema i que permeten mobilitzar l'habitatge buit. El que no es pot permetre és que la gent continuï, o les empreses, els grans tenidors, continuïn especulant com volen, i això s'ha de posar límits i s'ha d'aturar allà.
Per vosaltres, la solució passa per limitar els topalls, és a dir, congelar lloguers i limitar les seves pujades.
Nosaltres, el nostre model seria vincular preus del lloguer als ingressos que té la gent a cada barri, a cada ciutat i a cada poble. Aquest seria el tipus de regulació que creiem que hauria de caminar. Però com a mínim ara s'han de posar topalls i s'han de limitar els preus per evitar continuar amb aquesta pujada sense aturador dels preus. I a més també s'han de prendre altres mesures, com la paralització del desnonament per persones que no tinguin cap alternativa i també, per exemple, ampliar el parc d'habitatge públic. Tenim un dels parcs d'habitatge públic més ridículs d'Europa, quan representa ja diferents compromisos legals i polítics que s'hauria d'ampliar, però mai s'avança i encara ja pràcticament no tenim les dades massa actualitzades, perquè això seria un altre tema, no? La manca de transparència que hi ha en tot el que té a veure amb l'habitatge, però segons les darreres dades que assisteixen, ja mitja un milió d'habitatges buits a l'estat espanyol.
El problema és que aquests habitatges estan, com deies, en mans de grans tenidors, i grans tenidors són des de fondos voltors a entitats bancàries que bé, els van aconseguir en els anys de crisi i que ara no saben què fer amb ells.
Ja que estan en mans d'aquest perfil d'empreses que el que volen és treure el màxim benefici i que el que acaben és fent que les nostres vides depenguin de què es puguin treure el màxim benefici o no. Estem veient, per exemple, amb tots els habitatges que s'havien desviat al món dels lloguers turístics. Ara que no hi ha turisme, en lloc de retornar al mercat residencial i que puguin viure famílies amb normalitat, moltes d'aquestes empreses el que estan fent és desviar-ho cap a lloguer de temporada fraudulents o fins i tot tenir-los tancats. I és ridícul, no?, que és aquesta frase que va popularitzar la PA, de que no s'entén que hi hagi gent sense casa i casa sense gent, i que al final jo crec que és de sentit comú i tothom ho pot entendre.
Bueno, de fet, el que costa d'entendre és que després de gastar-nos 60.000 euros de diner públic en rescatar bancs, cap dels bancs hagi cedit ni un sol habitatge de manera gratuïta. Vaja, de fet, que el govern no li hagi reclamat ni un sol habitatge a canvi d'aquests 60.000 milions d'euros precisament aquests bancs. I en tenen molts. Bankia, per exemple, que finalment va ser rescatada, o bé la Sareb, que és un banc públic i que, per tant, doncs, gestiona tot el que s'anomenen actius tòxics, podrien destinar tot aquest parc a habitatge social.
Aquest seria el primer pas, reclamar a la banca els habitatges com a contrapartida, com tu bé deies, del rescat que et va pagar amb els recursos de tots els contribuents, 60.000 milions d'euros que van anar a parar a la banca privada, en el cas de Bankia són 23.000 milions només a Bankia, o també tota l'operació de Sareb, que ha arribat a controlar en algun moment fins a 200.000 habitatges. Si tots aquests habitatges haguessin passat a, o com a mínim que fossin útils, no?, des d'un punt de vista social i responguessin a la demanda en ciutats concretes, haguessin passat al parc d'habitatge públic, estaríem en una situació molt diferent ara.
I això precisament passa en un mal dia en què s'executa la sentència del, era el Tribunal Constitucional, el que va dictaminar que la llei catalana de control del lloguer, aquella que obligava els grans tenidors a oferir habitatge a preu social a les persones que vivien en habitatges de lloguer abans de desnonar-los, doncs ja ha passat a la història i, per tant, a partir d'avui això ja no cal fer-ho.
Bueno, aquí hi ha hagut com una mica de confusió també, perquè van solapar diverses coses en les mateixes setmanes. Hi ha una part del que es coneix, el decret 17-2019, que ampliava aquesta llei antidesnonaments que obligava a fer lloguers socials a Catalunya, és el que ha sortit, o sigui, el que ha caigut després d'aquesta sentència al Tribunal Constitucional. Hi ha una part de les mesures que sí que es mantenen, per exemple, en situació d'impagament del lloguer, i després també hi ha la situació amb el control de preus a Catalunya, que està vigent des del setembre, que continua perfectament vigent, i que hi ha hagut de vegades una mica de confusió també amb aquestes dues sentències, i que el Constitucional el que ha fet de moment és admetre-ho a tràmit, i estem a l'espera que en uns mesos pugui sentenciar. També per això és tan important que el govern espanyol compleixi amb els seus compromisos, perquè si blinda ja la regulació, després no importa aquesta sentència del Tribunal Constitucional, perquè el problema al final és amb les competències, com ens hem trobat en moltes altres lleis socials catalanes, i per tant el que han de fer és blindar la regulació catalana i estendre-la al màxim de territoris on faci falta.
De fet, a Catalunya és on més ha pujat l'habitatge en els darrers anys, mentre ja en zones de l'Estat on ha pujat un 10, un 15%, a Catalunya hi ha habitatges que han pujat un 60%.
Sí, hi ha sobretot molta pressió a la ciutat de Barcelona i a la costa, en part pel que comentava abans de tots aquests habitatges, tots aquests milers d'habitatges que s'estan desviant a altres usos, com són els usos turístics, i que no hauria de ser així, i que haurien de servir perquè ser la llar d'una família i no per especular, i també perquè al final, tot i tenir algunes lleis bastant avançades que intentaven protegir els llogaters més vulnerables o les persones que es troben en una situació de més vulnerabilitat, fins fa molt poc no han tingut aquests topalls que han vingut a aturar aquest increment dels preus, i llavors ha sigut, sobretot la ciutat de Barcelona i l'àrea metropolitana, molt atractives per inversors internacionals que han anat aterrant en els darrers anys aquí, especulant i fent incrementar els preus, i per tant ofegant a moltes famílies només per omplir els seus balanços econòmics.
Ara és mal moment, potser, per fer aquesta pregunta, però des del sindicat de llogaters us mobilitzareu en aquest sentit o esperareu havíem deixar passar unes setmanes que tot calmi una mica per poder sortir al carrer?
El sindicat farem tot el possible per mobilitzar-nos, estem veient exactament de quina manera i en quin moment i com ho farem, però que el govern ha de tenir clar que si no compleix els seus compromisos ens tindrà de cara, com també quan abans que s'aprovés la regulació catalana va haver un moment que semblava que podia caure, que tot de dins del govern català estaven intentant bloquejar-la i em van mobilitzar. Vam respondre també al Tribunal Constitucional al carrer quan van emetre a tràmit aquest recurs del Partit Popular, i el Partit Socialista a entendre que tindrà tot un moviment de cara, no només el sindicat de llogateres, sinó també la PA, tota una sèrie de col·lectius que estem reclamant una llei d'habitatge estatal que respongui a la necessitat de la gent i que acabi amb aquesta emergència habitacional que s'allarga ja des del 2008.
A mi m'agradaria explicar que aquest cap de setmana passat a la plaça Sant Jaume de Barcelona hi va haver una manifestació on més de 300 entitats van reclamar al govern que els donés un cop de mà. Bàsicament entitats que el que es dediquen és a ajudar a assistir a les famílies que estan passant un mal moment, des dels bancs dels aliments a entitats que reparteixen menjar, que reparteixen material escolar, és a dir, entitats que estan suplint l'obligació de l'administració de donar suport i refugi a les famílies que ho necessiten i que ja no poden més, no aguanten més, i que aquest cap de setmana, tot i que ha quedat tot diluït davant de les manifestacions dels estudiants i de la gent que demanava llibertat d'expressió, també es va produir aquesta mobilització. El sindicat de llogaters esteu en la mateixa situació, és a dir, vosaltres cada cop us toca assistir més gent.
I aquesta xarxa de suport mutu que es va mobilitzar durant la setmana, el cap de setmana passat, també a moltes tenim companys o altres col·lectius de barri que estan des del març ajudant a moltíssima gent i fent que arribin a final de mes, i fins i tot moltes persones del sindicat estan havent de recórrer també, no?, que s'han vist reduït els seus ingressos d'una manera molt dràstica, també estan recorrent a aquesta xarxa de suport mutu, i és el que tu explicaves molt bé ara, no? De vegades estan suplint la funció que hauria de fer l'administració pública, i és trist perquè no s'estan posant recursos suficients, la situació és dramàtica per molta gent a molts nivells, i al final qui té un problema amb el seu habitatge normalment és perquè té molts altres problemes també relacionats amb la pobresa o amb la manca d'accés a treballs dignes. I sí, és així, també bastant trista el que deien, no?, que de vegades queden com molt diluïdes aquest tipus de manifestacions, o que sembla que precisament, no sé, que només el morbo dels incendis i dels disturbis és el que acaba posant el focus del mitjà de comunicació sobre les problemàtiques socials.
Que de fet, si em permets, Òscar, una petita part o una part del que també es reclamava quan es cremaven contenidors també és això, és a dir, no és que empresonin un senyor que canta, que també es reclamava tot un seguit de situacions i de condicions que al final confluïen amb més llibertat d'expressió, més possibilitats, més futur en definitiva, més treball, no? Això també hi era en aquestes mobilitzacions, per tant prenguem consciència de que estem en un moment, penso, molt complicat, i que les entitats esteu molt al límit de les vostres capacitats, i que trileros o jocs de, bueno, anava a dir trileros polítics com el ministre Ábalos, és igual, jocs de trilero com aquest que acabem de veure, no?, de en uns mesos os diré i passat un any os digo que no, no ajuden gens ni a les entitats ni a aquesta tan reclamada pau social.
Clar, jo crec que hi ha molta tensió, hi ha molta ràbia acumulada, la gent no està passant malament, i el que no poden fer els polítics és ser més irresponsables i menys mentir, com, bueno, és que ho hem escoltat a l'inici, no, d'aquesta entrevista, el que ha fet el ministre Ábalos no es pot catalogar d'una altra manera que dir mentides. Van prometre que regularien els preus i ara diuen que no els regularan. Nosaltres lluitarem fins al final perquè es regulin i perquè tu deies també perquè és futur digne. Creiem que la lluita per l'habitatge està connectada a moltes altres coses, i saludem també aquestes mobilitzacions que s'estan produint i que, com tu bé deies, reclamen la llibertat d'expressió o reclamen l'amnistia també dels presos polítics o acabar amb la brutalitat policial, però també estan parlant de nomenaments i estan parlant de precarietat.
Òscar, t'agraeixo molt la feina que feu des del Sindicat de Llogaters. Molta sort, el suport que puguem donar-vos des d'aquí, des del programa, des del mitjà, i tant de bo tot això es redreci ben aviat. Està en mans dels polítics, no està en mans de ningú més. Que quan diem polítics, de vegades hauríem de recordar que estem parlant de gent que hem escollit nosaltres perquè ens serveixin. És a dir, estan treballant per la societat. Això ho hauríem de tenir de vegades ben clar. En tot cas, ens tocarà empantar. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies per comptar amb nosaltres i fins la propera.
Fins la propera. Una abraçada. L'Òscar Blanco, que és portaveu del Sindicat de Llogateres i Llogaters de Catalunya, i que ens explicava una miqueta la situació que s'està produint i que no deixa de ser sorprenent en un context on hi ha crisi, o en un context on hi ha moltes famílies que ho estan passant molt malament perquè són autònomes, perquè són autònoms, perquè no tenen feina, perquè eren assalariats i els han acomiadat. I el govern, una de les poques coses que realment pot fer, que és començar a regular allò que no depèn d'ells, directament, doncs s'inhibeix d'aquesta responsabilitat. Ho seguirem.
Segueix la llum del far.
De vegades pensem que hem perdut el rumb i potser no l'hem perdut. Igual el que hem perdut és la carta de navegació. Avui volem parlar precisament de cartografia. Volem anar a una exposició de cartografia que s'està veient aquests dies a Palamós. Cristina.
Sí, precisament doncs, ens hem anat fins a la sala d'exposicions del Museu de la Pesca per veure, doncs, com bé deies, Cano, aquesta cartografia de Palamós, el port i la vila, i estic aquí al costat de tot un expert que ens en donarà tots els detalls, com és en Raül Mata, que és tècnic del Museu de la Pesca. Bona tarda, Raül.
Bona tarda a tots, què tal?
Posem en context, ell parlava de cartes de navegació, però ben bé, la cartografia què és?
La cartografia, després d'un discurs tan profund que portava, trobem el rumbo, m'assembla molt bé, Carlos Cano, la cartografia és l'art i la ciència de dissenyar, de representar la realitat, el paisatge, el territori, sobre un paper planer, amb un pilot de simbologia que ens expliquen moltes i moltes i moltes històries.
Sembla que...
Estem aquí, eh? Us volíem mostrar ben bé el museu. Ai, aquí estàvem fent un gir de càmera.
Ara, és que dic, què ha passat aquí?
Bueno, estàvem fent un gir de càmera perquè pugueu veure bé en Raül i podeu veure bé doncs, totes aquestes cartes de navegació i cartografia que hi ha per aquí que ens mostra ben bé com ha canviat el litoral de Palamós.
Sí, jo volia fer un incís abans de res. Hi ha cartes, hi ha cortolans, hi ha planos, hi ha mapes i en funció del que representa cada realitat és una cosa diferent. Quan parlem d'una carta nàutica, imaginem-nos una extensió de mar important, un cortolà seria l'espai físic d'un port, d'una zona, d'una petita zona de la costa, d'acord? Plànols i mapes són coses també diferents una mica per terra, més extensió, menys extensió. En tenim una mostra. Tot això són una vintena de peces dels fons del museu o cedides per en Tomàs Oliu, un col·laborador habitual, un membre dels Amics del Museu de la Pesca, que hem aprofitat per desendreçar, desempolsar i posar-los en aquesta sala per fer, i això per mi és l'important d'aquesta exposició, un recorregut per la història moderna de Palamós. Dic moderna perquè la cartografia és una ciència que avança, evoluciona molt a partir del segle XVI. D'abans hi ha molt poques coses i són obres d'ara.
Per tant, segle XVI el trobem aquí, eh?
El segle XVI aquí no el trobarem pas, però el XVII sí.
El XVII.
El 17 és un segle molt convuls a nivell del Principat, de tot Catalunya, moltes guerres, molts combats, i una de les funcions principals que té la cartografia és, entre d'altres, una finalitat militar. I com que Palamós va patir dos setges dels francesos, concretament, en aquest segle, els francesos, gent més espavilada en aquell moment a l'hora de fer cartografia, amb interessos, lògicament, va desenvolupar un bon treball sobre aquesta costa.
I en tenim mostres, ara sí, eh?
En tenim alguna.
Em deies fora micro que això és un dels més espectaculars que tenim per aquí. Esperem doncs, que els nostres oients ho puguin visualitzar a través de les xarxes, que ens poden veure en directe, i també qui ens estigui escoltant, doncs escrivim què tenim aquí, Raül.
Bé, això és una reproducció d'un dibuix. Aquest és una mica anterior, no és del setge del francès del 1694, que ja en parlarem. És una visita d'un aristòcrata, un noble italià, en Cosme de Medici, que anava acompanyat d'un sèquit de gent molt il·lustre, poetes, escriptors, dibuixants, i va fer un recorregut per tota Europa. Una de les seves parades va ser el port de Palamós i ens va regalar amb aquest gravat. Penseu que el gravat és com les fotografies de l'època, és la representació més fidedigna que podem trobar. I si ens fixéssim molt, molt, i si necessitaríem ampliar això, però veiem les dues galeres, podem comptar les files de rems que duien aquestes galeres, però sobretot podem veure l'església, podem veure les muralles, podem veure les fortificacions, fins i tot, si ens hi fixéssim molt, podíem veure els dos nanos jugant al moll, al costat d'un canó. És una meravella.
Sí, ja dic, el que deies, aquí totalment fotografia de l'època i, com bé dèiem, podem veure la transformació d'aquest Palamós a aquesta mostra.
Aquí, això sí que és, aquest és un dels plats forts d'aquesta exposició. És una reproducció d'un gravat del setge de Palamós del 1794. El general Noalles, el duc de Noalles, va assetjar Palamós amb 15.000 homes. I si féssim molt bé en aquest plano, podíem veure Palamós, les defenses i la ciutadella, però tot un seguit de trinxeres d'aproximament que feien les tropes dels francesos per acostar-se a les muralles, amb tots els destacaments d'artilleria, amb tots els batallons amb el seu nom posats i distribuït a la plana de Palamós. Imagineu-vos, estem parlant, es parla als especialistes en temes més militars, que a Palamós hi havia entre 1.600 i 3.000 homes, però fora, en aquesta plana que comprèn entre Sant Antoni i Sant Joan, 15.000 homes. Tots a punt de barallar-se i, bueno, devia ser, si ens podem traslladar en aquell temps, era un espectacle impressionant i difícil d'entendre avui en dia, Veiem un Palamós, si ens acostem aquí, un Palamós petit, en una península, amb una ciutadella a la zona on hi ha ara el far, d'acord? Amb un nucli medieval molt ben definit i amb tota una sèrie de muralles, falsabragues, fossats, contraescarpes i baluards que es van fer per defensar tot aquest nucli més antic. O sigui, una muralla per fora d'una muralla per acabar defensant-se. Val a dir que els francesos van entrar igualment i els pobres soldats que hi havia a Palamós, estan parlant de 1.500 homes, van quedar presoners. Va ser un combat realment excepcional, fins i tot el rei de França, Lluís XIV, va fer batre una moneda commemorativa d'aquelles anys.
Ja ho veus, Cano, aquí a la sala d'exposicions hi tenim realment història, no, una mica tràgica, Raül, aquesta història. Com veieu, sí. Estem a la part de dalt del Museu de la Pesca i ara ens n'anem, ara sí, cartes de navegació.
Només una pregunta, abans d'entrar en lo de les cartes, tinc un dubte, per què servien tots aquests planos? És a dir, aquests planos, clar, conceptualitzem i contextualitzem, segurament se'n feia un com a molt dos, si tenien tant de detall, quedaven sempre en mans de qui els feia o a qui li donaven. Quina utilitat se'ls hi donava?
Bueno, molt bona pregunta. Escolta, mira, hi ha uns quants objectius d'aquestes cartes, d'aquests plànols. Un és el militar, òbviament. Conèixer molt bé les defenses del teu enemic per poder-lo atacar. En el cas que us ensenyava d'aquest plànol militar, és una mica per mostrar el poder dels francesos. Havien guanyat, havien de demostrar que els havia costat molt i fan tot aquest dibuix explicant la batalla. Però també tenim cartes nàutiques que serveixen als comerciants per anar als ports a l'exterior amb la finalitat de lucrar-se, de fer diners. També hi ha aventurers que anaven a buscar altres continents i feien els seus planos. Serveixen una mica per tot, però bàsicament, i en aquesta època, a l'època moderna, bàsicament és o per fer comerç, anar a altres ports i altres costes que no coneixem, a fer negoci o a fer la guerra.
I serveixen servint per lo mateix a dia d'avui?
Diria que sí.
Doncs vinga, ara sí, anem a inspeccionar-les una mica més de prop. Raül, què estem veient aquí?
Mireu, això és una carta nàutica. És tot el Golf de Lleó, amb Gènova amb un extrem i Palamós a l'altre, d'acord? Tota la part de la Provença i una part de Ligúria, on t'apunta una mica Còrsega. I l'interessant d'aquesta carta és que, si ho veieu, hi ha tot de roses amb els possibles rums. Un cop la gent se situava per estima o per demores, podien marcar sobre aquestes ratlles tots els rums que els permetien navegar, una navegació de cabotatge, lògicament, per tota aquesta zona, d'acord? I això, sí que ja entrant més en detall, es tracta d'un portolà. Si us hi fixeu, és una zona molt més concreta de Palamós. Allò que em demanaves tu, com ha evolucionat? Imagineu-vos, el moll nou no hi és. Tot això ara és port de Palamós. El moll era un petit espigonet natural, d'acord? Ben arreglat. Palamós amb molt poques cases i veiem els esculls i tot plegat. El que és important és que, a part de marcar-nos al nord, sempre, ens marca els tipus de fondo. Quan un vaixell arriba a una costa i necessita tirar l'àncora, és important saber si allà trobaràs sorra que l'aguantarà més, com farà pedres, que farà més fort, i quin tipus de fonda trobarà, i sobretot quines fondàries, normalment amb braces, per saber tirar la cadena. I si hi ha els culls, per no acostar-s'hi, lògicament, d'acord? Tenen aquesta funció. Una altra cosa interessant de la cartografia antiga és que ens parlen de la toponímia, que la majoria no ha canviat, però a vegades sí que hi ha petites variacions, o tenim llocs que han desaparegut sota el ciment del sector turístic i de la construcció lògica i urbanística del poble, sota aquest bloc de ciment, i els podem veure.
Això estem ara aquí entre 1600
i 1700, ja? Això ja és al segle XVIII.
Quan es comença a transformar aquest port de Palamós?
La primera pedra del port de Palamós, del Moll Nou, estem parlant del 1904, d'acord? Ah. Ja estem parlant de molt, molt al principi del segle XX, però ja és segle XX, d'acord? Tot ha canviat. El que sí que podem veure és com el cementiri va canviant de lloc, com el convent dels Agustins, en el cas de Palamós, va canviant de lloc, i com certes entitats o certs edificis van evolucionant i van canviant de lloc en el mateix municipi. I sobretot podem veure com el poble va creixent i es va articulant i organitzant.
Mira, precisament, no només tenim cartes, sinó que tenim també, aquí hi ha maquetes directament, eh? Una maqueta molt, molt ben feta, eh? No l'has pas feta tu, Raül?
No. No? Amb aquestes coses de manualitat.
Aquí seguim veient Palamós en una època, doncs, també de segle XVII.
Sí, aquesta època de la qual tenim tanta informació, que és l'atac dels francesos, insisteixo, 1694, i podem veure com era Palamós segons aquells dibuixants francesos. Un petit poble medieval envoltat d'unes muralles importants, reforçades amb baluard, un petit moll, amb un barri fora de muralles, el Raval de Mar, un carrer major que articula Palamós des d'una punta a l'altra. Palamós era la llargada del carrer major, no arribem ni a un quilòmetre, d'acord? I un petit moll, el que és l'origen, la raó de ser de Palamós, el port reial de Palamós, recordem-ho, fundat per Pere el Gran el 1279.
Per tant, es pescava des d'aquella època aquí? O abans
no,
i tot?
No, segurament abans. Hi ha documents del Delme del Corall o del Delme del Peix, de fins i tot del segle XI.
Molt bé, doncs, ho seguim. Núria, aquí, que en té una que té fitxada. Home, en Raül Sens la vol ensenyar.
Deixa'm fer-li una pregunta sobre les cartes que ens ensenyava abans. Deia, surten els esculls, surten les fundàries, surten la tipologia de fons... Surten les senyes també o no? Les senyals per triangular apareixen en aquestes cartes nàutiques o això no es posava?
No, bona pregunta. Sí que es posava, són les demores i apareixen no com a línies pintades, però sí com, per exemple, a Palamós tenim la punta del molí, que era un molí de vent que està a la punta on hi ha el far avui en dia, i que era, sabem que era un punt de referència. Uh-huh. I a la part de darrere del padró hi havia una torre blanca. Si em permeteu dos segons, sí, us diré que el Sant Isidoro, un navili important que va naufragar Palamós en el judici, va naufragar aquí la Llosa, és el navili que van sortir els canons que hi ha al passeig de Palamós, en el judici que li van fer el capità va al·legar que la referència era una torre blanca i en aquell moment l'havien pintat i era d'un altre color. I una de les seves al·legacions, amb la qual ens consta que sí que hi ha referències i punts de terra, si més no que feien servir militars per excusar-se.
Doncs ara sí, deixem aquí.
Aquest segueix seguint l'atac francès i m'agrada molt perquè, si veieu, representa, no sé si ho veieu molt de detall perquè hi ha el vidre per mig, però representa les flotes franceses, tant de les naus del rei com de les galeres reials, que eren dues flotes en aquell moment acabat, fan un setge perfecte a Palamós, tant pel nord com pel sud. Diuen que la flota era la muralla de fusta. Era la muralla mar, qui tenia la flota i el mar controlat, era qui guanyava. Els francesos, mig segle abans, han acabat la Guerra dels Segadors, no van poder, van assetjar Palamós i no la van poder conquerir perquè el mar era dels castellans en aquell moment, però a finals de segle, el 1694, com que dominaven la flota i dominaven el mar, van aconseguir fer-se amb el port de Palamós. penseu que en aquell moment, Cristina, Palamós era el punt d'entrada. Roses feia uns anys, un parell d'anys que havia caigut en mans dels francesos, i Palamós era la porta d'entrada pels subministraments tant d'Hostalric, la porta que controlava la comunicació de Girona-Barcelona, com de Girona. Qui tallava el subministrament guanyava la guerra.
En clau estratègic, total.
I l'any següent de cagar Palamós cau Girona i cau Hostalric.
Doncs una exposició que, si mirem al rerefons, una mica derrotista, eh, Cano? No sé com ho veus, tu.
Jo ho veig ara ja des d'ulls curiosos, eh? Amb ganes de saber primer on es trobava tota aquesta documentació, com l'heu pogut recuperar, en mans de qui estava tota aquesta cartografia que explica també la història de Palamós, Raül.
Tota aquesta obra és allò que us comentava abans, o del fons del Museu de la Pesca, documentació que s'ha anat recollint amb els anys, donacions. Penseu que el Museu de la Pesca és hereu del Cau de la Costa Brava, una institució de Palamós que col·leccionava objectes relacionats amb la mar, que es va fundar fa 100 anys, d'acord? Ja hi havia un fons molt important, i després hi ha un col·leccionista, un amic del museu, que era en Tomàs Oliu, repeteixo, i que ens n'ha cedit forces, també.
És una exposició que s'ha allargat, perquè ara ja a finals de febrer l'havíem de deixar de veure i no, amb tot aquest tema pandèmic s'allargarà una mica més, Raül.
Sí, la mantenim fins al mes de maig, perquè amb els confinaments i la manca de mobilitat tot plegat hem pensat que valia la pena allargar una mica, aviam si més gent pot gaudir.
Què, hi ha passat bastanta gent?
Ha passat força gent, sí.
De fet, aquest tipus d'informació, aquest tipus de documentació, jo crec que us heu de sentir afortunats de tenir-la aquí a Palamós, perquè segurament a molts municipis, a molts pobles, els agradaria tenir-la, sobretot amb aquest detall, eh? I amb aquesta feina també d'explicació, no? Fent aquestes maquetes, adaptant aquests planells, aquestes imatges a la realitat, al 3D, podríem dir, i no la tenen. En canvi, vosaltres, gràcies a en Tomàs Oliu o gràcies a aquesta feina centenària que han fet entitats, podeu comptar amb tota aquesta documentació que al cap i a la fi és història viva del municipi, no?
Sí, Palamós té aquesta sort que a nivell de documentació, imagineu-vos, a l'arxiu municipal conserva la carta poble que Pere el Gran va signar a Palamós el 1279. A nivell de documentació, Palamós ha tingut sort. Tot i tanta destrossa, tant incendi, tanta desgràcia, tanta guerra, s'ha conservat força bé la documentació. De la mateixa manera que les restes arqueològiques en tenim poquetes, pocs vestigis històrics, a nivell documental sí que és veritat, és una sort, i que estarem protegida i estem molt, molt orgullosos.
I que, a més, explica molt bé com es vivia aquella època, tu acabes de dir ara, no? El port de Palamós era port d'entrada, després les mercaderies anaven cap a Girona, i de Girona, via Hostalric, arribaven a Barcelona. Us convido a fer-ho no a peu ni en bicicleta, feu-ho en cotxe i veureu que teniu tota una excursió. Imagineu-vos aquella època i amb mercaderies, no?
Sí, brutal. No? Carros, cavalls i vaixells i mal temps i unes comunicacions nefastes. Sí, és brutal.
I també a posar en valor tot aquest abric del port de Palamós, no? Que queda en aquesta zona de Llevant i que d'alguna manera, doncs, gràcies a aquesta... Bueno, aquest accident geogràfic generava aquesta zona d'abric que permetia fer una mena de port natural, no va caler inicialment fer masses estructures per tenir aquesta zona de reser.
Aquella gent, i Pere el Gran en aquest cas, sabia perfectament el que feia. Un lloc ben arreserat, tant a tramuntana bàsica en aquesta zona com a Llevant, com molt bé deies. Aquests dies hem passat un temporal de Llevant que aquí ni ens hem, si bé una mica gregalat, ni ens entenem. I sobretot la riquesa de tindre fons. Al port de Palamós, de seguida, tenim 10, 12, 14, 17 metres de fons. Llavors, això, per les naus, és bàsic.
No es varaven les embarcacions a la platja, o sí?
Les embarcacions petites, com s'ha fet tota la vida, sí, es varaven, no?, a la platja, però ja estem parlant de naus comercials o naus de guerra, que ja eren una mica grosses, i amb una mica de moll i fondo ja quedaven o bé fondejades davant del port, o bé amarrades als pantalans.
Doncs crec que teniu... Una... Digue-li'm, perdona.
No, el moll, dic pantalans, dic que és una mica més llarg.
No passa res. Ui, sí, bueno, espera't, que encara, sense que acabem de terme... No, bromes a part, jo crec que és una bona oportunitat per conèixer una miqueta com era la vida del país en general, gràcies a la vida concreta d'una població ara fa uns quants centenars d'anys, d'entendre a costa què ha fet el turisme, què han fet les infraestructures, què han fet allò que hem construït allà on hi havia sorra, on hi havia platja, i que ara ens queixem de que el mar s'ho emporta, però és que clar, és que fa 400 o 300 anys allà hi havia això, doncs sorra i platja i costa, no? Costa verge i costa natural. I per què no quedar-nos embadalits amb tots aquests documents que són sempre atractius de recuperar. Raül, t'agraeixo molt que ens ho hagis explicat. En tot cas, s'allarga fins al mes de març aquesta exposició. Per tant,
maig.
Per tant, teniu més setmanes per poder-la veure. Una abraçada, cuida't, gràcies per rebre'ns.
A vosaltres, Cano, convidats tothom a que passeu per aquí.
Igualment, adéu, gràcies, tarda. Serà un plaer fer-ho. Gràcies, Cristina, que vagi molt bé. Fins ara. Doncs així és, us convidem a anar a Palamós, a gaudir de la seva història i a deixar-vos encantar per tots aquests documents que ens posen davant del mirall de la història.
Flora i fauna.
I avui parlem, no sé, de pollastre, amb en Sergi Corral.
L'ullastre és un arbust que molts de vosaltres coneixereu, ja que és la varietat silvestre de l'olivera. El seu nom científic és Olea europaea varietat silvestris, i és un arbust amb tronc llenyós, d'aproximadament com a màxim uns 3-4 metres d'alt, i que té la capacitat de rebrotar de socarrel. Això és molt important, ja que li fa tolerar dinàmiques pròpies del clima mediterrani, com poden ser els incendis. També tolera molt bé les grans sequeres que patim cíclicament. Habita zones litorals, pinedes, alzinars, aquí al Montgrí, sobretot les pinedes d'arran de mar, i també els marges esclarissats de camps, és a dir, cultius abandonats. Es calcula que pot intercanviar material genètic, és a dir, pot ser pol·linitzada, per amb l'olivera cultivada. Per tant, li dona un reforç a les plagues i al clima, ja que, com hem dit, l'ullastre és una espècie molt resistent.
Doncs he parlat jo del pollastre, no, volíem dir l'ullastre. I amb què amb ell arribem, i en Sergi Corral, a les 5 en punt de la tarda. Tornem després de les notícies. No marxeu, fins ara.
Navega amb el Far.
L'habitatge és un dret bàsic. Seguim reclamant els drets per a les persones que no tenen un lloc adequat i digne per viure.
No tenir casa mata. Mata somnis, oportunitats, confiança, salut...
I tu què hi dius? Digues prou. Ningú sense llar.
Campanya Sense Llar 2020. Càritas.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tu d'on vens? D'allà baix. De negre no pots passar. Mos és igual si dins la mà vos quedeu atrapats. Si no dus corbata no et deixarem entrar. Estrelles són la vergonya d'un món sense humanitat ni esperança. Ens hem equivocat,
perquè hem de rescatar,
perquè hem de suportar paraules a matar. No recordes el passat quan els nostres van marxar. D'on vens? D'allà baix. De negre no pots passar. Vos és igual si dins la mà vos quedeu atrapats. Si no dus corbata no et deixarem entrar. Sou culpables, podrits per dins amb influència, tractant sa gent amb ignorància. Tancats hauríeu d'estar,
fermats de peus i mans.
Va ser premeditat enganar aquells padrins. Aprofitar amb humilitat sense veure van firmar. Quanta gent has posat en perill des del teu banc d'especular. Tanta felicitat i així tot encara t'hem hagut de rescatar.
Quanta gent has posat en perill des del teu banc descansat d'especular. Tanta felicitat i així tot encara t'hem hagut de rescatar.
Coves que han acusat.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.